Vintena de commemoració dels 50 anys de la mort de Franco entre la impunitat i el blindatge dels secrets oficials. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui fa mig segle de la mort del dictador Francisco Franco, una data rodona que converteix aquest vintena en una efemèride molt més rellevant que anys anteriors, Joan Bota.
Al Catalunya migdia d'avui us explicarem com la llei de memòria històrica no està aconseguint que s'investiguin els crims del franquisme i us avançarem que aquesta legislatura tampoc tirarà endavant una nova llei de secrets oficials. Serà el novè fracàs en democràcia de l'intent de reformar una llei que ve precisament del franquisme i que impedeix desclassificar documents, entre altres, relacionats amb el cop d'estat del 23F.
Una altra de les derivades d'aquest vintena és l'auge dels partidaris dels règims autoritaris entre els més joves.
El Matí de Catalunya Ràdio, que avui ha fet un informatiu especial recreant el matí del vintena de fa 50 anys, el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, lamenta.
No vivieron frente a nuestros padres y abuelos el tener miedo, el no poder hablar, el esconderte en tus casas, el tener que hablar catalán en la intimidad y no poder hablarlo en las calles. Y hoy los jóvenes que han tenido la gran suerte de nacer en democracia tendrían que saber cuál es el riesgo de perderla.
Aquest vintena, doncs, és la gran notícia del dia, però fins fa uns minuts, perquè s'acaba de conèixer a última hora des de Madrid, condemna el fiscal general de l'Estat. Madrid, Paula Brujats.
Si és l'última hora, el Tribunal Suprem condemna el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a 2 anys d'inhabilitació, a una multa de 7.000 euros per un delicte de revelació de secrets per haver filtrat el correu on el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia 2 delictes de frau fiscal. Li haurà de pagar també a González Amador una indemnització de 10.000 euros. Això és el que diu la sentència, que de moment encara no tenim, però el Suprem avança el seu contingut. Sí que hi ha 2 vots particulars, 2 magistrats que es desmarquen de la resta i en demanaven, en aquest cas, l'absolució.
És una notícia que acabem de conèixer i, per tant, de seguida us l'ampliarem quan tinguem més detalls. Però és aquesta condemna 2 anys d'inhabilitació pel fiscal general de l'Estat. A banda d'aquesta indemnització, que aquesta sí haurà de pagar independentment de si presenta recurs o no. Ara, de seguida, com deia, us ho ampliaré. Però la cosa va de notícies d'última hora. Us ho avança 3 catalans. Info. La defensa de Jordi Pujol demana que l'Audiència Nacional eviti la compareixença dilluns de l'expresident, atès que té el seu estat de salut molt perjudicat. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
És el que ens expliquen fonts pròximes al cas. De fet, a aquesta hora estan reunits els advocats que defensen Pujol per consensuar una estratègia comuna després que l'expresident no s'hagi recuperat del tot d'una pneumònia i el seu metge afirmi que no pot mantenir una conversa normal.
Més qüestions. El Departament d'Interior limitarà de forma immediata la velocitat màxima a l'AP7 entre l'Ametlla de Mar i Amposta després dels últims accidents amb camions implicats.
Els vehicles pesants no podran superar els 80 km per hora i la resta els 100.
Com s'ha rebut aquest anunci per part dels transportistes, Tarragona, Manel Sastre?
Hola, bon dia. Sí, doncs, amb força escepticisme, els transportistes creuen que és un pedaç per no haver afrontat l'ampliació a 3 carrils que fa anys que demanen. Per altra part, els alcaldes creuen que l'alentiment del trànsit encara pot generar més col·lapse i reclamen millores a l'N340 per desviar part del trànsit actual de l'autopista.
En la informació internacional, la Unió Europea reclama un paper en qualsevol pla de pau per Ucraïna i exigeix que Kiev també hi tingui veu i vot.
Això després que mitjans nord-americans hagin avançat una proposta de pau negociada per americans i russos que cedeix el Donbass a Putin.
Corresponsals a Brussel·les i a Moscou, Jordi Baró i Cristina Solias.
Sí, els nous plans de pau de Washington i Moscou per Ucraïna han agafat per sorpresa els ministres d'Afers Estrangers dels 27 reunits avui a Brussel·les. Admeten que no n'estaven al corrent i marquen distància. Creuen imprescindible que tant Kiev com la Unió Europea tingui un lloc en qualsevol proposta per acabar la guerra.
El Kremlin nega que estigui negociant aquest pla de pau amb els Estats Units, malgrat que tot apunta que el va filtrar el negociador de Putin, Kirill Dmitriev. Rússia insisteix que qualsevol acord ha d'incloure les seves demandes maximalistes que passen per la pràctica rendició ucraïnesa.
I en la cultura, el Sonar revela 30 de noms del cartell de la pròxima edició del festival.
I després de la nova iorquesa Kelis i Skepta, un dels noms més rellevants del rap britànic. El pròxim Sonar es farà del 18 al 20 de juny de l'any que ve a la Fira Barcelona de la Gran Via a l'Hospitalet, un canvi de recinte que permetrà fer concerts ininterrompudament de dia i de nit.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga avui a Stamford Bridge, la quarta jornada de la Champions.
Un partit que podreu seguir des de 8:45 a Catalunya Ràdio amb la TDG. Connectarem amb Londres per saber l'última hora. El Girona, pendent de la lesió a genoll de Porto, pot ser greu aquesta lesió. I avui el Barça Bàsquet visita la pista de l'EFES d'Istanbul amb l'estrena de Xavi Pascual a la banqueta, i és un partit que també podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio, a l'app i a la plataforma 3CAT.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
Bon dia. De tot plegat, a aquesta hora destaquem un parell de punts. A l'autopista AP7, a causa d'un vehicle avariat, a Mollet del Vallès, que està ocupant un carril ja fa estona, sentit sud, sentit Tarragona, s'allarguen les aturades intermitents ja des de la Roca del Vallès fins a aquest punt de Mollet. L'altre punt, situat a la B20, des de Santa Coloma fins al Nus, per un accident d'entrada. És tot. Molt bon dia.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ja ho havíeu anunciat, però avui el comentari de tothom és que fa fresca.
Doncs sí, fa fresca, fa fred, depenent de la comarca, i el fred rigorós entre divendres i el matí de diumenge. Tot i que les màximes llavors aquell dia recuperaran clarament a molts punts, sobretot els elevats. I a destacar que aquest fred rigorós toca fons, sí, però a més dos elements que volem posar sobre la taula. Un, la nevada, que entre aquest vespre, nit i demà podrà ser moderada tot l'arà a totes les cotes i també a l'Alt Pirineu, a la resta del Pirineu més esquitx que una altra cosa, i també aquesta àrea del Gironès, sud del Baix Empordà, Selva, Vallès Oriental i Maresme, amb ruixats que hi han caigut i que entre aquesta tarda i aquesta nit es poden tornar a reactivar i arribar a la cota de neu als 400 metres, esporàdicament per sota. Més neu rodona o que la bruixada que nevada de flocs, però en definitiva la possibilitat damunt d'aquestes cotes existeix.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. De seguida anem amb aquesta commemoració dels 50 anys de la mort de Francisco Franco, aquest vintena, però anem amb l'última hora que hem conegut ja quan havíem començat el Catalunya Migdia. Condemnat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. El Tribunal Suprem acaba de fer pública la condemna a 2 anys d'inhabilitació i a una multa de fins a 10.000 euros que haurà de pagar com a indemnització a Alberto González Amador, a la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Com dèiem, és notícia d'última hora, l'ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, 2 anys d'inhabilitació és la condemna al fiscal general de l'Estat, i això vol dir que de manera fulminant, de manera automàtica, quedarà apartat del càrrec. Per tant, el govern espanyol haurà de nomenar un nou fiscal general. El Tribunal Suprem ha considerat que Álvaro García Ortiz va filtrar el correu del nòvio d'Ayuso, on reconeixia 2 delictes de frau fiscal. Per tant, se'l condemna per revelació de secrets. Amb aquests 2 anys d'inhabilitació, els magistrats no han optat per la pena de presó que demanaven algunes de les acusacions, i se'l condemna també a pagar una multa de 7.000 euros i a indemnitzar amb 10.000 euros el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. No tenim encara els arguments d'aquesta sentència, que és del tot històrica, inèdita. Ja ho sabeu, que és el primer cop que es jutjava un fiscal general de l'Estat. Només ens ha avançat el Tribunal Suprem la decisió, i demostra que també hi ha hagut divisió dins el tribunal, perquè hi ha 2 vots particulars de 2 magistrades progressistes del Suprem que es desmarquen de la resta dels altres 7 magistrats que han apostat per condemnar-lo. Aquestes 2 magistrades progressistes en demanaven l'absolució. Durant el judici, la defensa d'Álvaro García Ortiz va dir que no hi havia proves per condemnar-lo. Ell va negar haver filtrat aquest correu. També ho van fer diversos periodistes que van declarar i que van dir que el correu els havia arribat per una altra via, que no era la del fiscal general de l'Estat. I el fiscal va insistir que aquest famós correu, que ha acabat amb la seva condemna, el tenien centenars de persones. Va dir també que no havia esborrat el seu telèfon mòbil per eliminar proves. Ja tenia tenim per ara sentència, molt pendents de que ens arribin aquests arguments, però la decisió és Álvaro García Ortiz, el fiscal general de l'Estat, condemnat a 2 anys d'inhabilitació. Això vol dir que queda apartat de manera fulminant per molt més, per molt que posi recurs davant del Tribunal Constitucional, que té l'intenció de fer-ho, però la sentència del Suprem és ferma i, per tant, des d'avui mateix està inhabilitat.
Doncs és la notícia d'última hora que s'acaba de conèixer. Encara ens falten detalls, per tant, abans que s'acabi el Catalunya Migdia, si tenim aquests detalls els explicarem, però queda doncs aquesta notícia explicada. Condemnat a 2 anys d'inhabilitació, hi ha una multa de fins a 10.000 euros al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que, per tant, haurà de deixar el càrrec de manera immediata. Passant 10 minuts a les dues. Tot això avui fa 50 anys d'aquest moment que va canviar la història d'Espanya.
Españoles, Franco ha muerto.
La memòria dels que van viure aquell transcendental vintena del 1975 continua molt viva, Pilar García.
Sí, n'hi ha que recorden com si fos ara què van fer, com es van assabentar de la notícia i què van sentir després de 4 dècades de repressió ferotge contra els opositors.
Tot just ens quedaven 3 setmanes per acabar la mili i vam patir per si no ens podrien llicenciar. Aquella nit vam celebrar la mort del dictador, vam acabar el calabós.
Estava exiliada perquè m'havien detingut en una manifestació. Ens van venir 2 companys italians amb un pastís i una ampolla de cava dient-nos que s'ha mort el dictador, s'ha mort el dictador.
Això entre els que recorden la data, perquè ja hi eren, però 50 anys després comença a haver-hi preocupació sobre com els joves veuen aquell període. Ahir ja us explicàvem que un 13% dels ciutadans d'entre 18 i 24 anys veuen amb bons ulls una dictadura, segons dades del CIS, i que mai tants joves se n'havien mostrat partidaris.
Sí, pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, cal més formació i no estigmatitzar els joves, sinó facilitar-los més informació.
Aquest és un repte pel país, aquest és un repte doncs, per la democràcia. Nosaltres hem de donar aquests elements de judici. No es tracta de criminalitzar els joves, es tracta de donar-los les eines, la informació, la formació, el coneixement, el testimoni.
També el ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, s'ha referit al parer dels joves sobre la democràcia i la dictadura en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
No vivieron los años de la hambruna, de la ausencia de libertades, el tener miedo, el no poder hablar, el esconderte en tus casas, el tener que hablar catalán en la intimidad y no poder hablarlo en las calles. Y hoy los jóvenes que han tenido la gran suerte de nacer en democracia tendrían que saber cuál es el riesgo de perderla.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un article al diari Punt.es avisa que precisament ara, quan hi ha qui idealitza règims autoritaris, cal fer un pas endavant en defensa de la llibertat que no hi va haver durant el franquisme. I Salvador Illa ha escrit a les xarxes socials que avui és un dia per recordar tots els que es van sacrificar perquè puguem viure en democràcia.
Encara hi ha molts vestigis que continuen d'aquell franquisme. Aquesta legislatura, per exemple, tampoc no s'aprovarà una llei de secrets oficials que preveia la desclassificació automàtica de documents en un termini mínim de 45 anys i màxim de 60. Segons ha pogut saber el Catalunya Migdia, el PSOE no té cap intenció de tramitar la llei que va aprovar el Consell de Ministres el mes de juny. Junts per Catalunya té preparada, per si cal, una esmena a la totalitat, Natàlia Ramon.
Per novena vegada quedarà en res l'intent de reformar la llei de secrets oficials que es va aprovar el 1968 en ple franquisme i que preveu que els secrets oficials ho siguin per sempre. Junts té preparada una esmena a la totalitat al projecte de llei del govern. Segons fonts consultades pel Catalunya Migdia, consideren que és una proposta que no va al fons de la qüestió i fins i tot creuen que és perillosa per la llibertat d'informació, ja que preveu sancions si mai es revelen secrets oficials abans d'hora. Però és que el mateix Partit Socialista, segons ha pogut saber aquest programa, tampoc no té cap intenció de continuar amb el tràmit parlamentari, que ara és a la mesa del Congrés i en què es van prorrogant el termini d'esmenes sine die. Passa exactament el mateix amb la proposició de llei que va presentar el Partit Nacionalista Basc, que és la quarta vegada que intenta refer la llei franquista. La proposta basca també està encallada a la mesa del Congrés i pel president del PNB, Aitor Esteban, el motiu és el de sempre.
Lo que hace falta es valentía y poner en marcha, en vez de bloquear en la mesa con los votos, bueno, básicamente PP y PSOE, este asunto, ¿no? No parece que haya voluntad ni en un grupo político ni en el otro.
Les mateixes fonts consultades per 3CatInfo asseguren que Junts i Esquerra estarien disposats a donar suport a la proposta basca, que consideren molt més ambiciosa.
I és que 50 anys després, els crims de la dictadura continuen impunes i no es poden jutjar. Els col·lectius de memòria i les víctimes denuncien que s'han arxivat pràcticament totes les querelles que han presentat. Adverteixen que l'última llei de memòria no serveix per superar obstacles com ara l'amnistia del 1977. Madrid, Dani Saideja.
La Fiscalia de Memòria és l'instrument creat per la nova llei de 2022 per investigar els crims del franquisme. La primera querella a la qual es va afegir va ser la de l'activista Carles Vallejo, torturat a la comissaria de Via Laietana a principis dels 70.
Per exercir el dret d'associació, reunió, vaga, coses que avui dia sembla que la gent les tingui com una cosa establerta.
Però el cas s'ha acabat arxivant, igual que ha passat els últims anys, amb un centenar més de querelles, segons el càlcul de les associacions memorialistes. Els tribunals espanyols s'escuden en l'amnistia del 1977, en la prescripció dels delictes i en el fet que no reconeixen l'aplicació dels crims contra la humanitat. Són arguments validats pel Constitucional i un mur que no es pot tombar per falta de voluntat, segons l'advocat Eduardo Ranz.
Que no nos pensemos este discurso que todo se reduce a la ley de amnistía porque no es verdad. La voluntad política para que sea real necesita una partida presupuestaria en condiciones y un cuerpo legal.
La fiscal de Sala de Memòria, l'exministra Dolores Delgado, reconeix a 3CatInfo que la via penal per investigar els crims del franquisme és un carreró sense sortida i per això obre el camí a la via civil.
El larguísimo tiempo transcurrido hasta que hemos tenido herramientas de justicia nos llevan a intentar una justicia transicional más restaurativa i reparadora.
Entitats com Iridia han elevat les denúncies als tribunals internacionals demanant que reconeguen els crims franquistes com a casos de crims contra la humanitat.
Però les ramificacions del franquisme arriben fins als nostres dies per moltes vies diferents. Per exemple, la gran crisi dels nostres temps, la de l'habitatge, també té les arrels precisament en el franquisme i en la seva política d'habitatge protegit. La dictadura va construir 3,3 milions d'habitatges assequibles per respondre als fluxos migratoris de l'època, gent que marxava des de les zones rurals cap a les industrialitzades, com Catalunya. Però, des del primer moment, l'estratègia franquista va contemplar que aquell habitatge seria desqualificable, i la gent n'acabaria sent propietària, Sara Riera.
El que va moure el règim va ser la política, incentivar un canvi de mentalitat en la gent perquè cregués que deixaven de ser proletaris i es convertien en propietaris, i així desactivar la contestació interna que Franco tenia dins del moviment obrer. Hi va haver una producció intensiva d'habitatges amb una qualitat penosa que també van permetre posar en marxa el sector de la construcció, que seria el gran motor de creixement de l'economia espanyola als anys 60 i 70. Només el 1960 el franquisme va construir 120.000 habitatges protegits i el 1975 a Espanya n'hi havia gairebé 3 milions i mig. Si tot allò no s'hagués desqualificat, que és el que van fer els governs del nord i el centre d'Europa, avui dia l'Estat tindria el 33% del parc d'habitatge protegit. Ho ha documentat Comissions Obreres en el treball L'accés a l'habitatge a Catalunya, codirigit per Irene Galí.
Era molt important en el marc d'aquesta política que fos desqualificable. Van generar una plusvàlua amb uns habitatges que havien estat pagats amb diner públic i això va permetre començar a girar aquest engranatge.
Un engranatge que els governs democràtics van continuar alimentant perquè ningú va voler matar la gallina dels ous d'or. I al final ja el sabem tots. Ahir us ho avançàvem en aquesta casa. A Catalunya només tenim 61.000 pisos a preus per sota del mercat.
A la segona hora del Catalunya Migdia farem una tertúlia especial per analitzar què queda del franquisme als nostres dies, com hem de viure 50 anys després de la mort del dictador Francisco Franco, perquè els joves cada vegada tenen més atracció cap a figures com les del dictador i també algunes de les grans mentides del franquisme que han arribat fins als nostres dies. Això serà la segona hora del Catalunya Migdia. Ara, però, tenim més notícies per explicar. Per exemple, que els advocats de Jordi Pujol demanen a l'Audiència Nacional que no jutgi l'expresident atès al seu estat de salut i els contundents informes mèdics. També volen evitar la compareixença de dilluns que ha fixat la sala de l'Audiència Nacional que l'ha de jutjar. Dilluns ha d'arrencar el judici contra la família Pujol i 10 persones més per la fortuna familiar a l'estranger i les presumptes comissions cobrades pel fill gran de Pujol a canvi de l'adjudicació de contractes públics. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Els seus lletrats estan reunits encara a aquesta hora per acabar de determinar l'estratègia a seguir i esperen que l'Audiència Nacional arxivi les acusacions en contra d'ell i que li evitin també la compareixença de dilluns. El metge personal de Pujol, Jaume Pedrós, en unes declaracions a Catalunya Ràdio, sosté que ni a casa ni a videoconferència l'expresident pot declarar, ja que no pot seguir una conversa.
Des del nostre punt de vista, ens ratifiquem de que el president no està en condicions de poder prestar declaració en aquest procés.
De fet, Jordi Pujol, de 95 anys, encara està ingressat a la Clínica Sagrada Família, on es recupera d'una pneumònia. Els metges comptaven que avui li podrien donar l'alta, però en principi ho faran demà perquè està reaccionant més lentament al tractament que haurà de continuar fent a casa. La sala de l'Audiència Nacional, que l'ha de jutjar a ell i a la seva família, tot i que té els informes dels metges, vol sentir-lo en una compareixença abans que arrenqui la vista. Aquesta compareixença, previsiblement s'hauria de fer des de casa de l'expresident, és el que volen també evitar els seus advocats.
El Partit Popular demana per l'exministre José Luis Ábalos 30 anys de presó per la trama de les mascaretes, una pena més alta que la que ja ha sol·licitat la Fiscalia Anticorrupció. El PP se suma també a la petició de la Fiscalia Anticorrupció de celebrar una vista per decidir si envia l'exministre a presó. El jutge haurà de decidir ara si la convoca. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. El PP demana 30 anys per a l'exministre i també per al seu exassessor Coldo García i 7 a l'empresari Víctor de Aldama, tots tres investigats en el cas de les mascaretes. El PP, que coordina totes les acusacions populars, va més enllà de la Fiscalia Anticorrupció, que ja ha presentat el seu escrit i demana 24 anys per l'exministre, 19 i mig per l'assessor i 7 a l'empresari. El PP també demana al jutge que convoqui una vista per decidir si envia a la presó Coldo i Ábalos. Ara el jutge haurà de decidir què fa, de moment no ha mogut fitxa. Aquesta branca de la trama, la de les mascaretes, és la que està més avançada i es podria jutjar. En aquesta, però, no hi ha Santos Cerdán.
Doncs precisament, Tània, Santos Cerdán ha passat la primera nit a casa seva, a Navarra. Ell continua dient que és innocent i que s'està malinterpretant el contingut dels informes de la UCO. El govern espanyol, però, sí que dona credibilitat a la investigació i parla d'indicis sòlids, però demana deixar treballar la justícia, mentre el Partit Popular aprofita la llibertat de Santos Cerdán per citar-lo novament a la Comissió d'Investigació per cas Coldo al Senat.
Sí, de fet, avui Santos Cerdán ha evitat fer declaracions als mitjans que l'esperaven davant de casa seva a Navarra. En sortir de la presó, però, va dir que és innocent i va denunciar que s'estan estenent, diu, moltes mentides sobre els informes de l'UCO. Una tesi que no li compra el govern espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Sin ninguna duda están aportando indicios, que son unos indicios sólidos. Por supuesto, la justicia es quien tiene que determinar cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que están involucradas.
Des del PSOE es marquen un tallafocs. Ni el partit ni la Moncloa tenien res a veure amb els seus negocis, però el PP no li serveix i vinculen directament Pedro Sánchez a la trama corrupta. Ho ha dit el president andalús, Juanma Moreno, Antena 3.
Ahí hay una duda más que razonable sobre una de dos. O lo estás protegiendo o estás metido dentro del juego o tienes una responsabilidad directa. Lo que es evidente es que Sánchez es técnicamente imposible que no conociera las actividades del señor Cerdán.
Amb Cerdán ja al carrer, els populars el tornen a citar a la comissió del cas Coldo. Volen que hi vagi el desembre. El Senat ja hi va passar per allà a l'abril, abans dels informes de l'UCO, i va desvincular-se de les corrupteles d'Ábalos i Coldo García, amb qui, deia, només dinava dos o tres cops al mes. Ara, però, com a investigat, no té l'obligació de declarar.
Catalunya migdia.
Si sembla violència masclista.
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de novembre Dancing Beethoven.
Dues sinfonies immortals de Beethoven esdevenen moviment en mans dels coreògrafs Kevin O'Day i Jamal Callender.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Un gegant de pedra de l'illa de Sardenya ha arribat al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Es diu Manedo i no se sap ben bé si va ser un guerrer o un heroi divinitzat. Ambaixador de l'enigmàtica civilització noràgica, és un dels tresors de l'exposició internacional Sardenya, l'illa megalítica. Endinsa't en el passat mil·lenari d'aquesta illa al MAC, a Montjuïc, fins a l'11 de gener.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. I si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017. Que et clonen la veu a mi? 017. Que et suplanten la identitat en una xarxa social? 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIDE. Govern d'Espanya.
Segueix la 8a edició del Catalunya Stars de patinatge artístic dissabte a les 5 a la teva televisió local i a la xarxa més.cat.
Els millors patinadors i patinadores del país lluitaran per proclamar-se vencedors en una jornada plena d'espectacle.
Viu la màgia del patinatge artístic amb una posada en escena espectacular i moments únics.
En directe a la teva televisió local i a la xarxa més.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Punès.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Trànsit reduirà el límit de velocitat a l'AP7 entre Calafat i Amposta a 80 km per hora pels camions i a 100 per la resta de vehicles. La via és la que concentra més trànsit i més sinistralitat de tot el país, sobretot al tram sud, on passen més de la meitat dels accidents aquesta autopista. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat un paquet de mesures amb més controls de velocitat, drogues i perquè els camioners respectin els descansos, Miquel Jarque.
Pel que fa al control de velocitat, es despleguen drons, 2 helicòpters sancionadors, més radars mòbils i els radars remolc, però també hi ha més mesures.
Controls selectius a través del sistema DSRC, millor comunicació i formació també pels conductors que homologuen el seu carnet de conduir.
El sistema DSRC és un radar, el Servei Català de Trànsit en T10, i detecta manipulacions als tacògrafs. Tot això es complementa amb la mesura ja anunciada a Catalunya Ràdio, ara concretada a principis de gener, d'oferir cursos voluntaris de formació pels camioners estrangers.
Doncs hi ha escepticisme entre els transportistes i els alcaldes sobre l'efectivitat d'aquestes mesures per reduir la sinistralitat a l'AP7. Els professionals reclamen un carril més per reduir la congestió i els alcaldes creuen que la reducció de velocitat encara pot col·lapsar més l'autopista. Tarragona, Manel Sastre.
El director de la Federació de Transportistes de Tarragona, Josep Lluís Aymat, creu que l'anunci de la conselleria és un altre pedaç per no abordar la solució més lògica i la que reclamen ells des de fa anys.
Jo no dubto que siguin ben intencionades, però només són pedaços. La veritat és que l'autopista no pot suportar la càrrega de trànsit que suporta, això les administracions havien de ser conscients ja des de fa anys, i malgrat això no s'ha fet res. No pot ser que tinguem la mateixa xarxa viària ara que fa un munt d'any. El parc automobilístic ha crescut.
L'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, tampoc hi veu beneficis. Creu que les mesures anunciades es queden curtes. Demana accions sobre la N340 per ajudar a desviar part del trànsit de l'autopista.
Que això no beneficiarà gens el volum de tràfic. Creiem que encara l'incrementarà i més. Continuem insistint en que la Nacional 340, entre l'Aldea i l'Hospitalet de l'Infant, retiren la línia contínua que tenim. Molts de conductors utilitzaríem aquesta via i trauríem molts de vehicles de dintre de l'autopista.
Els transportistes i els alcaldes, però, aplaudeixen l'increment de controls policials i la formació a camioners extracomunitaris.
Més coses. El govern espanyol es compromet ara a tenir a punt el corredor mediterrani des d'Almeria i fins a la frontera amb França l'any 2027. Aquesta vegada la data l'ha posat Òscar Puente com a ministre de Transports, però no ha volgut dir quan s'acabarà del tot aquesta infraestructura ferroviària des d'Algesires. I és que altres antecessors seus havien agendat el final del corredor amb calendaris que no s'han complert. València, Alba Barbosa.
Les qüestions tècniques desanimen el govern espanyol, que no es compromet a fixar una data perquè el corredor mediterrani que ha d'enllaçar Algeciras amb la frontera francesa estigui acabat. El ministre de Transports, Òscar Puente, sí que assegura que des d'Almeria fins a la frontera la connexió estarà enllestida d'aquí 2 anys.
Es que al menos desde Almería hasta la frontera, en el año 2027, la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio. ¿No?
Abans d'acabar l'any estarà finalitzat l'accés al port de Tarragona i s'endarrereix la posició en marxa de la terminal de mercaderies de la Llagosta. El ministre preveu que estigui acabada al juny, 6 mesos més tard del previst. L'empresari valencià i impulsor de la plataforma que reclama el corredor mediterrani, Joan Roig, ha insistit en reclamar la connexió d'alta velocitat entre València i Barcelona.
El mensaje al final es que la segunda y tercera ciudad de España no están unidas por algo. Nosotros no queremos ir a 350, nosotros con pasar de 100 kilómetros a la hora entre València i Barcelona ja estaríamos contentos.
El 36% del corredor mediterrani està en servei i el 83% en obres. Són dades que s'han donat en el macroacte per impulsar aquesta xarxa que ha reunit més de 2.500 empresaris al Roig Arena de València.
La cimera del clima de Belém, encara a la recta final marcada pel discurs que ha fet aquesta nit el president del Brasil, Lula da Silva, que ha promès els millors resultats de la història de les COP. Enviada especial a Belém, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. El triomfalisme de Lula, quan aquesta nit ha marxat de Belém dient que aquesta COP serà la millor de la història, amb un llegat immillorable pel planeta Terra, contrasta amb el que està passant aquí. De moment, no hi ha cap dels aspectes essencials de la COP que estigui tancat i, teòricament, demà s'hauria d'acabar la cimera. Antonio Guterres, el secretari general de Nacions Unides, continua a Belém i podria compareixer per pressionar els que resisteixen a posar data a la fi dels combustibles fòssils o aprovar una llista amb els indicadors que mesuraran l'adaptació de cada país. Lula també ho ha intentat.
Els líders que dirigim els països del món avui hem de comprendre que si no ens comportem seguint les aspiracions del poble, de la joventut o de les dones, estarem posant en risc una cosa anomenada democràcia, una cosa anomenada multilateralisme, una cosa anomenada credibilitat.
El president del Brasil, com la presidència de la COP i una 80ena de països, vol que s'aprovi un full de ruta, un mapa del camí, com li diuen aquí, per posar data a la fi dels combustibles fòssils. Aquest és un dels temes que no es desencallen, però n'hi ha més. La llista d'indicadors per mesurar l'adaptació al canvi climàtic de cada país és una línia vermella per Amèrica Llatina, que vol que aquesta COP de l'Amazones deixi enllestida. Maisa Rojas és la ministra de Medi Ambient de Xile.
Sin indicadores no podemos medir avance. Y lo que no se mide, no se gestiona, no se sabe cuánto cuesta, cuánto nos está costando, cuántas necesidades quedan sin poder abordarse.
El bloc africà s'hi oposa des del primer dia de negociacions perquè preferiria posposar l'aprovació d'aquesta llista fins la COP que es farà d'aquí a 2 anys a Etiòpia. Però si finalment s'acceptés triplicar els 120.000 milions de dòlars compromesos per adaptació, la seva postura podria canviar.
La Unió Europea exigeix que qualsevol pla de pau per Ucraïna es faci amb la participació de Kiev i dels 27. Responen així a la proposta que haurien pactat els Estats Units i Rússia i que han revelat mitjans nord-americans. El pla inclouria la cessió a Moscou de tot el Donbass i Rússia retornaria a zones ocupades de Kherson i Zaporizhia. Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió estan reunits per analitzar-lo. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea no estava al corrent dels nous plans de pau de Washington i Moscou i en marca distància, els ministres d'Afers Estrangers dels 27 ho discuteixen avui a Brussel·les, però coincideixen que qualsevol proposta que intenti acabar amb la guerra ha de comptar tant amb la Unió Europea com amb Ucraïna, com deixava clar la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
Per acabar aquesta guerra, necessites que els ucraïnesos i els europeus també estiguin d'acord amb aquests plans. Putin podria acabar aquesta guerra de forma immediata si simplement deixés de bombardejar civils i matar la gent, però no hem vist cap concessió per part de Rússia.
El govern espanyol ha defensat que qualsevol solució per acabar la guerra ha de respectar la integritat territorial d'Ucraïna davant unes propostes que obligarien Kiev a cedir el Donbass. Els 27 discuteixen avui el suport financer a Ucraïna i com seguir incrementant la pressió a Rússia amb sancions a la flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli, així com el paper de la Unió Europea a Gaza un cop l'ONU ha validat el pla de pau dels Estats Units.
I enmig de les especulacions sobre aquest pla de pau, una delegació dels Estats Units encapçalada pel secretari d'Estat de l'Exèrcit, Dan Driscoll, s'ha desplaçat a Kiev, on es trobarà trobarà aquesta tarda amb Zelensky. El president ucraïnès ha insistit reiteradament que s'ha de mantenir la integritat territorial d'Ucraïna en qualsevol acord. Moscou, mentrestant, reconeix contactes amb l'administració nord-americana, però manté que no hi ha canvis sobre la posició que li va transmetre Putin a Trump a la reunió d'Alaska el mes d'agost. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. El Kremlin evita confirmar l'existència del pla de pau de 28 punts redactat per la Casa Blanca a esquenes de Kiev i Europa i que, segons la premsa nord-americana, haurien negociat en secret l'emissari de Trump, Steve Witkoff, i el de Putin, Kirill Dmitriev. El portaveu Dmitri Peskov insisteix que les demandes russes per pactar la pau continuen sent les mateixes que passen per la pràctica capitulació ucraïnesa.
El millor és un acord per mitjans pacífics, diplomàtics, i Rússia continua oberta a aquest acord. Però l'acord ha de conduir a l'eliminació de les causes fonamentals d'aquest conflicte.
El nou pla de pau nord-americà preveu que Rússia aconsegueixi el control de tot el Donbass, fins i tot de les parts que no ha conquerit per la força, i, a canvi, es retiri de Kherson i Zaporizhia. El problema, segons els analistes russos, és que difícilment Vladimir Putin renunciarà a aquestes dues regions ucraïneses que ja s'han accionat a la Constitució.
Darrere de l'alto el foc a Gaza també hi ha un pla de Donald Trump que no fa més que trontollar. Avui mateix, 40 dies després d'entrar en vigor la treva, Israel ha matat 4 palestins a Babineda.
4 civils, entre els quals un nadó que se sumen als 31 morts que hi va haver ahir i els 300 que hi ha hagut en 6 setmanes, segons calculen fonts mèdiques. Han estat 2 atacs aeris israelians a la regió de Khan Yunis, al sud de Gaza, més enllà de la línia groga de replegament d'Israel. Samiya Ashour ha perdut 3 familiars.
Estaven aquí asseguts en pau pensant que tot anava bé perquè hi havia una treva, però no hi ha una treva. Ataquen dones, nens i gent gran. Fins quan ho faran?
Israel justifica l'agressió com a resposta a un atac previ de Hamas contra les seves tropes. El grup islamista denuncia una escalada perillosa i insta a intervenir els mediadors àrabs a Turquia i també als Estats Units.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha signat la llei que obliga el seu govern a publicar tots els documents oficials relacionats amb el depredador sexual Jeffrey Epstein. Ho ha fet després de molt de temps negant-s'hi i amb l'amenaça que els arxius afecten molts més demòcrates que no pas republicans. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha acabat signant la llei 24 hores després de ser aprovada al Congrés gairebé per unanimitat de demòcrates i republicans i també d'haver tancat contractes per valor d'un trilió d'euros amb l'Aràbia Saudita, segons el mateix Trump. A partir d'aquí s'estableix un període de 30 dies perquè el Departament de Justícia desclassifiqui la documentació seguint la nova legislació. Però la lletra petita també indica que tant el dret a la intimitat de les víctimes com el secret d'investigació poden ser impediments per publicar segons què. I aquí és on els tentacles de Trump poden fer actuar la fiscal federal en un sentit o en un altre. A través de la seva xarxa social, el president nord-americà ha descarregat un cop més contra els demòcrates, tot just després de signar la llei. Els amenaça amb sortir ben esquitxats de la investigació sobre el cas Epstein.
Passant 6 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Quina va ser la primera estació de metro de Barcelona? Com era viatjar en metro fa 100 anys? Com es fan les estacions? Sabies que el metro ha canviat el mapa de la ciutat? Troben les respostes a l'exposició T100, 100 anys de metro, fins a l'1 de febrer al Palau Robert. Vine i redescobreix un segle d'història. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Radio. Son 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 7 minuts de 2 quarts i comencem parlant d'un sonar renovat. Per començar, han avançat un terç del cartell. Aquesta és la novaiorquesa Kelis, convertida en estrella global des del seu hit Milkshake, que trepitjarà el Festival Sonar per primera vegada en els seus més de 20 anys de carrera. És una de les artistes confirmades per l'edició del 2026, que es farà del 18 al 20 de juny, però també han anunciat canvis arran de l'arribada d'una nova direcció a Montse Camps.
I a l'edició de l'any que ve també hi actuarà Skepta, un dels noms més rellevants del rap britànic, que presentarà el seu nou àlbum Fork and Knife, previst per a principis del 2026. Però hi ha molts més artistes artistes com la DJ i productora belga Charlotte de Beta, la seva compatriota Amelie Lenz o la pionera banda de culte Cabaret Voltaire, que s'estrena al festival. El Sonar 2026, ara sota la direcció de François Josic, es farà per primer cop en un recinte a la Fira Barcelona de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, i unificarà els programes de dia i nit, de manera que hi haurà tres jornades de música ininterrompuda. Música, doncs, sense pauses, a sis escenaris, tres a l'interior i tres a l'exterior.
I ara parlem de gires. Comencem per Rosalía. Pero mi i és que, una altra vegada, una filtració ha tornat a deixar al descobert ara algunes de les intencions de l'artista catalana de cara a la gira de presentació del seu disc Lux. Per començar, l'escenari tindria la mateixa planta que una catedral, en forma de creu. De l'altra, la gira es faria en recintes tancats, Marc Garriga.
Ho deixa entreveure un descuit de Ticketmaster que durant unes hores oferia entrades per un concert de Rosalía el 8 de juny a Orlando, als Estats Units, una gira que començaria a Europa, segurament al març o a l'abril, i arribaria a l'altra banda de l'Atlàntic al juny. I segons alguns comptes no oficials, això sí, al mes d'abril actuaria al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Però també novetats d'una altra gira, la dels Pets. Han anunciat que el mes de maig de l'any que ve començaran una segona part de la gira Cantant les 40 que estan fent aquest any 2025.
Ho han avançat Joan Reig i Lluís Gavaldà al Matí de Catalunya Ràdio.
A veure, nosaltres fem l'aniversari la nit de Nadal d'enguany. Per tant, l'any que ve encara ho podem celebrar. O sigui, ens vam avançar el 25 a celebrar-ho. L'any que ve farem una segona part dels Pets Fan, com ho diem, Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canta les 40, segona part?
Segona part, i el que farem serà tocar les cançons que no hem tocat aquesta primera part. És a dir, hem fet quatre discos.
Les altres 200.
Avui i demà actuen a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
I una bona notícia per acabar. Els cinemes Verdi a Barcelona s'ampliaran amb motiu del seu centenari.
Estem acostumats a veure sales de cinema convertides en supermercats, doncs ara els cinemes de Gràcia capgiraran aquest fenomen i absorbiran un establiment d'alimentació contigu i incorporaran així dues sales més de cara a l'inici de la temporada vinent. Ho ha confirmat Paz Recolons, responsable dels cinemes.
És un sueño que sempre hemos pensado, el adherir un local que és propiedad del cine Verdi al cine. Nos saldran dos sales no muy grandes que podremos ampliar en 200 butacas nuestro aforo actual. Quiero creer que para el mes de octubre pues ya podrán estar listas.
Serà una de les maneres de commemorar el centenari dels Verdi, que es començarà a celebrar al febrer amb la presentació d'un documental coproduït per Isabel Cuixet sobre la influència dels cinemes en diverses generacions de cinèfils. Serà el tret de sortida un seguit d'activitats que inclouran una exposició fotogràfica i la presentació d'un llibre commemoratiu.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Chelsea-Barça de Champions i debut de Xavi Pasqual.
Tots dos partits es juguen avui, el de Champions femenina i el d'Eurolliga, que els podeu seguir en transmissions especials a Catalunya Ràdio. Barça avui a les 9 del vespre, un partit de la quarta jornada de la Champions femenina, un dels partits més esperats d'aquesta primera fase de la Lliga de Campions, i és un partit que seguirem amb la TDG a Catalunya Ràdio, i per això a Londres ja hi tenim part de l'equip de la TDG. Ruth Vilà, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem per tu, Ruth. Deia que és un dels grans partits que es poden veure a la Champions, també un dels més esperats. Com l'afronta l'equip?
Doncs pendent en principi d'algunes jugadores, per exemple d'Aitana, que va ser suplent l'altre dia contra el Madrid per unes molèsties musculars, però Pere Romeu diu que en principi avui podria jugar de titular, i sobretot de com està el genoll de Brooks, important avui per no haver de moure Ona Batlle de banda a la línia defensiva. I és que la gran novetat, Laia, del Chelsea aquesta temporada és una jugadora que es diu Alyssa Thompson, una jugadora que brilla sobretot jugant des de l'extrem esquerre. Per tant, la banda que habitualment defensa Ona, que és una de les millors laterals del món. Thompson, de només 21 anys, ha arribat al Chelsea aquesta temporada, procedent de la Lliga dels Estats Units, ella és estadounidenca, i ja han pagat per ella més d'1 milió d'euros. És una jugadora molt ràpida, desequilibrant, que si té un bon dia és molt atractiva de veure, amb un bon dribbling, amb un xut molt precís. De fet, Pere Romeu destaca la velocitat del Chelsea al davant.
És un equip que té molta velocitat a dalt, és un equip que t'arriba molt bé l'àrea, és un equip que és normal que faci gols perquè realment té davanteres determinants i té gent a dalt amb molta cava per poder córrer. Nosaltres haurem d'evitar això, però nosaltres seguim sent un equip que fa gols, seguim sent un equip que arriba molt a l'àrea rival, seguim sent un equip que ens contraataca més aviat poc, així que haurem de seguir fent aquest tipus de partits.
S'espera, doncs, un partit entre dos equips que juguen un molt bon futbol, per tant, un molt bon partit. Ahir va empatar l'Olympique de Lió, que era el capdavant de la classificació, juntament amb el Barça i el Manchester United. No havien perdut cap partit. L'Olympique ja està classificat, però ja ha perdut un partit. També va perdre el Manchester United. Per tant, si el Barça aconsegueix guanyar a Stamford Bridge, seria l'únic equip que sumaria tants partits com victòries.
Doncs aquesta és l'última hora al voltant de l'equip blaugrana, de com afronta aquest partit amb el Chelsea. També el més destacat de l'equip anglès, rival avui del Barça en aquest partit de Champions. La Ruth i el Salmo seran avui a Stamford Bridge. I Salmurri, quina entrada i quin ambient s'espera a l'estadi? Sobretot si heu portat bons abrics, perquè crec que fa una mica de fred.
Molt fred, Laia, molt fred. I quan dic molt fred vull dir que avui s'espera una màxima de 4 graus.
D'un-di-do.
Sí. Per sort no plou, i per sort la Ruth, que és més previsora que un servidor, ahir nit ja m'ha dit: carrega la maleta i agafa samarretes tèrmiques perquè
fa un fred de... L'experiència.
Sí. En qualsevol cas, el que sí que s'espera és un gran ambient a Stamford Bridge. És cert que no s'han venut totes les localitats, encara en queden algunes per vendre. He entrat fa tot just uns instants a la web del Chelsea i encara en quedaven algunes, no moltes, i per tant s'espera un gran partit. El Chelsea està segurament no en el seu millor moment de la temporada, empatat els últims dos partits a Lliga contra el Liverpool, que és cué, i també contra l'Arsenal, però en qualsevol cas estem parlant dels dos grans, o dos dels grans equips d'Europa ara mateix.
Doncs aquests dos grans equips d'Europa que es veuran les cares aquesta nit, a les 9, aquest Chelsea-Barça, i un partit que podreu seguir a la TDG, l'antena de Catalunya Ràdio. I l'altre focus d'atenció del dia és el bàsquet. 12a jornada de l'Eurolliga, que suposa el debut a la banqueta blaugrana de Xavi Pascual en aquesta segona etapa, al capdavant de l'equip. El rival és l'Efes d'Istanbul i Ernest Macià, l'equip que arriba amb bones sensacions a aquest partit.
Sí, la veritat és que hem seguit aquest viatge amb els jugadors i les sensacions. Primer, són d'entrenador nou i, per tant, la predisposició de tothom és bona, però també el canvi que ha suposat per aquests jugadors veure que estan davant d'un entrenador bastant diferent al que han tingut recentment. I en el cas de Xavi Pascual, doncs bé, amb moltes ganes de tornar a entrenar i de sentir-se entrenador d'Eurolliga. A més, el rival d'aquesta tarda, l'Efes, doncs sembla un equip propici perquè és un dels equips de la part baixa, 4 victòries en 11 partits, ha perdut molts partits a casa. És veritat que tots contra equips potents, ha perdut doncs contra Fener, Hapoel, Panathinaikos, Milà, per tant, és un equip que el Barça pot guanyar perfectament aquí, a més amb les baixes que té, que són de Papagiannis, Dozier, Bobois, Larkin i Poirier. Són 5 baixes i, per tant, això podríem dir que és una rampa d'entrada millor per l'equip de Xavi Pascual, que no obstant subratlla que l'equip, malgrat aquestes baixes, funciona molt bé per unes coses i malament per altres, pels interessos del Barça. Així ho explica.
L'Efes és un equip amb un roster llarguíssim, que té baixes molt importants, sens dubte, però que, malgrat això, els jugadors que té són de molt bon nivell. Segurament és un perfil d'equip que no és el que millor s'adapta a les nostres característiques a l'hora de pensar en defensiu.
Un dels jugadors d'aquesta plantilla, de fet, pràcticament tots s'han de reivindicar, però un dels que té més potencial per fer-ho, sobretot a mitjà termini, encara amb Xavi Pascual, perquè tindrà contracte per l'any que ve, és Darío Brizuela. Així explicava, així llegia Darío Brizuela aquest moment del Barça de bàsquet.
Unir-se lo más rápido posible, los jugadores a él y viceversa, y veo la plantilla con mucha ilusión, veo a Xavi y a Íñigo también con mucha ilusión de hacer las cosas bien, y yo creo que va a funcionar, y estos primeros días han sido muy positivos, yo creo. Entonces, bueno, se verá, pero la sensación que te puedo transmitir ahora es muy buena.
Doncs el partit de l'Eurolliga, Ernest, que el podreu seguir, com sempre, com tots els partits d'Eurolliga del Barça, per la transmissió especial del Tot Gira que feu a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I ahir, encara en bàsquet, van jugar la Penya i el Baxi Manresa.
Sí, victòria del Joventut a l'últim segon gràcies a un triple de Cameron Hunt a la pròrroga, una victòria davant del Hapoel Holon, que a més va ser el partit que es va jugar porta tancada per les protestes de la gent, també per temes de seguretat, perquè t'enfrontaves davant d'un equip israelià. La Penya va guanyar i s'assegura ser primera de grup, i el Manresa, en canvi, va perdre 97-93 a Venècia. Cau a la penúltima posició del grup el Manresa a l'Eurocup, amb només 3 victòries de 8 partits, i això sí, encara està relativament a prop de tornar a entrar entre els 6 millors. Ho té a una victòria.
I mentrestant, Hansi Flick, que ja té disponibles tots els internacionals i prepara el retorn dissabte al Camp Nou contra l'Atlètic Club, un partit que també suposarà el retorn de Joan García a la porteria i el debut a l'estadi de molts futbolistes del primer equip, Joan Fitó.
El Barça s'ha entrenat aquest matí, penúltim entrenament abans de tornar a la competició. De cara a dissabte destaca un retorn, el de Joan García, el porter no juga des del 25 de setembre, el Carlos Tartiere contra l'Oviedo. Dissabte, contra l'Atlètic Club, Joan García tornarà a la porteria i també debutarà al Camp Nou amb la samarreta del Barça. Sense el porter de Sallent, el Barça no ha estat capaç de deixar la porteria a zero en 9 partits i ha encaixat 8 gols als últims 4 partits, per exemple. També tornarà Rafinha, ja recuperat de la seva lesió al bíceps femoral i que ja s'ha entrenat amb el grup durant diverses sessions aquesta setmana.
I el que dèiem dissabte, en aquest retorn del Barça al Camp Nou, hi ha molts futbolistes de l'actual primer equip que els hem vist jugar molt al Lluís Companys, però que en canvi no han jugat mai al Camp Nou.
No, perquè l'últim partit va ser el 28 de maig del 2023. Aquell dia, Pau Cubarsí, per exemple, era juntament amb Lamine Yamal jugant l'Europeu sub-17. Lamine, però, va debutar dies abans al Camp Nou, va fer el 29 d'abril d'aquell 2023. Casado Bernal, per exemple, jugaven a les categories inferiors. Fermín era el Linares, Dani Olmo al Leipzig i Rashford al Manchester United. Tots ells encara no han jugat cap minut amb la samarreta del Barça al Camp Nou.
I per aquest partit en especial, poc a poc anem sabent més detalls de com serà la festa que està preparant el club per dissabte al Camp Nou.
Sí, alguns detallets d'aquesta festa del retorn. Primer de tot, s'obriran les portes a 3:15, per tant, 2 hores abans del partit. Just abans de començar aquest partit, aquest Barça Atlètic Club, a 4:00, actuació dels Figaflaues. També hi haurà muntatge pirotècnic i serà l'Orfeó Català qui interpretarà el cant del Barça just abans de començar el partit. El descans, que entraran als tallets, i hi ha un detall, Laia, que el club no vol desvetllar, sí. Encara no ha explicat qui farà el servei d'honor.
Passant 5 minuts de 3:15, farem una pausa i quan tornem parlem d'una lesió important, greu, del Girona.
Catalunya migdia.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
A Òptica i Audiologia Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els nostres fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, per Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins a l'1 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Arriba Fira Orígens. Sessions de cuina en directe amb xefs reconeguts. Tastos únics dels productors i els millors productes per comprar i gaudir. I com a novetat, Orígens a taula. Menja i beu dins del recinte. Vine a Olot els dies 22 i 23 de novembre. Més informació a firaorigens.cat.
No m'agrada el pessebre!
Doncs vés-te'n, perquè en aquesta casa es fa pessebre.
Després de 12 anys, torna un dels espectacles més estimats de la Perla 29. Natale in casa Cupiello, d'Eduardo De Filippo i direcció d'Oriol Brogi. Un clàssic de Nadal al Teatre La Biblioteca a partir del 19 de novembre. Entrades a laperla29.cat.
Si sents la teva veu en aquest anunci, truques a un advocat i si alguna cosa digital et preocupa, qui se n'ocupa? 017, que el teu Firewall fa aigües? 017, que els trolls et molesten? 017, si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampanys i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
que dèiem abans de la pausa, el Girona amb les notícies que arriben en forma de lesió, a més Montserrat, lesió que, com dèiem, sembla important.
Es tracta de Cristian Portugués, Porto, que va acabar l'entrenament d'ahir amb molèsties al genoll. Avui el doctor Ramon Cugat li fa proves a Porto per establir l'abast d'aquestes molèsties, que podria ser una lesió de gravetat. A les pròximes hores s'espera la publicació d'un comunicat del Girona que ho concreti tot plegat, abast i temps de baixa. La baixa de Porto seria un contratemps notable per a l'equip de Michel, que compta amb el murcià. Porto ha jugat aquesta temporada amb el Girona 11 partits, amb una assistència i 532 minuts disputats. Ara mateix hi ha 6 jugadors lesionats al Girona, Doni Van de Beek i Juan Carlos, que són de llarga durada, David López, Alejandro Francés, Krapitsov i Blin. A l'espera de saber com es troba a Porto, el Girona continua preparant el partit de Lliga, que diumenge jugarà contra el Betis a la Cartuja. A les pròximes hores s'ha d'incorporar l'equip el colombià Esprilla, que aquesta matinada ha jugat 81 minuts amb la seva selecció. Colòmbia ha golejat Austràlia per 3-0.
Aquesta tarda passa pel Tot Costa un dels capitans de l'Espanyol, l'uruguaià Leandro Cabrera. És un dels homes importants del vestidor i que sempre és interessant escoltar-lo. Sergi Andreu.
Sí, aviat farà 6 anys que Cabrera va arribar a l'Espanyol, el gener del 2020. Ha jugat 219 partits amb la samarreta blanquiblava. Ja té 34 anys, però té corda per estona encara. De fet, ens ha confessat que li agradaria retirar-se a l'Espanyol. I sobre la trajectòria i l'objectiu de l'equip aquesta temporada, toca de peus a terra quan es parla d'Europa.
Creo que no tiene que ser ahora mismo el objetivo. Es la realidad. Nosotros al final no somos una plantilla multimillonaria de tantos millones que te da como ese respaldo o ese empujón de jugadores que te hacen saber que vas a tener un rendimiento regular alto casi toda la temporada. Al final somos jugadores buenos que tenemos que luchar por cada semana estar en nuestra mejor versión.
Avui l'equip té dia de descans. Demà ja s'entrenarà amb tota la plantilla disponible, inclosos els dos internacionals, Piquel i Coleoxo, per preparar el partit que tancarà la jornada dilluns que ve contra el Sevilla a Cornellà al Prat.
I avui hi ha Champions Hockey Patins, és la segona jornada de la fase de grups, amb presència de tres equips catalans, Barça, Igualada i Reus. Mariona Serra.
Doncs comencem pels Blaugrana, que s'enfronten al conjunt italià Hockey Trisino a 8:45 al Palau. Tots dos equips arriben empatats a 3 punts amb una victòria cadascun. Aquesta segona jornada, per tant, pot ser decisiva per determinar qui agafarà avantatge. Ricard Ares és l'entrenador del Barça.
Sabem que és un rival molt potent, en aquests últims anys campió de la Lliga italiana, amb jugadors de qualitat. És veritat que han tingut diverses incorporacions aquest any, però bé, un equip que està acostumat a guanyar títols, que competeix molt.
Passem a l'Igualada, que es desplaçarà avui a la pista del Saint Omer francès, on jugaran a les 8 del vespre. L'equip igualadí encara no ha pogut sumar punts en aquesta Champions, ja que va perdre contra el Porto en la primera jornada. Joel Roma és jugador de l'Igualada.
Doncs l'equip va enfrontar aquesta jornada a Saint Omer amb molta il·lusió. Venim d'una bona dinàmica amb Lliga en aquests últims partits. També venim d'haver perdut la primera jornada contra el Porto a casa. Aleshores, és una mica de reivindicació per poder anar fins a França, poder aconseguir 3 punts.
Qui tampoc ha pogut sumar cap punt en aquesta Champions és el Reus Deportiu,
ja que va perdre la primera jornada contra el Barça. En aquest cas, es desplaçarà a Portugal per enfrontar-se al Porto, subcampió de l'edició anterior. El partit serà a 9:45. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus.
Ser conscients de que el Porto a casa seva apretarà molt i que en molts moments ens tindrà tancats a la nostra àrea, i ser capaços de saber patir i de poder sortir al contraatac i fer-los mal i ser molt efectius en les poques ocasions que ens concediran per poder-los fer mal.
Després d'aquests partits, els equips tindran 2 setmanes de descans de la Champions, ja que la tercera jornada està programada per dimecres i dijous 10 i 11 de desembre.
El El duel català de la jornada de la Champions de Waterpolo va caure del costat de l'Atlètic Barceloneta i gairebé sense descans avui ja toca una nova jornada, però de l'Eurocup també amb presència catalana, David Ubach.
Així és, perquè avui els arriba el torn al Barcelona i al Terrassa, que comencen la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup, rebent els equips que els van derrotar precisament a domicili a la jornada inaugural. Avui, però, tots dos jugaran a casa. Terrassa contra Juc de Dubrovnik, el líder del grup dels agarencs, el Juc amb un ple de punts 9, el Terrassa amb 6 en segon lloc, el partit a partir de 8:45, i mitja hora abans, a les 8, el Barcelona rebrà la nova escullera al Trieste italià. Un triple empat en aquest grup a 6 punts entre Barcelona, Trieste i també els Olnoki d'Hongria. Això pel que fa aquest vespre a l'Eurocup. Ahir, a la Champions, quart duel català, Barceloneta-Sabadell de la temporada, quarta victòria marinera, aquesta per 13-7. El Barceloneta, que lidera el seu grup amb 9 punts, el Sabadell queda amb 3. Entremig, 6 en tenen tant el Hannover com el Marsella. Això deixa un grup amb el Barceloneta líder en solitari, però el Sabadell, tot i CQE, amb opcions intactes de classificació. De la progressió de l'equip mariner en va parlar en acabat el seu tècnic Fran Fernández, precisament.
Acabo satisfecho, sí, porque empieza a haber un equipo, ¿no? No es fácil, hay muchos jugadores del año pasado, pero también hemos cambiado y tenemos que encontrar nuestra nueva forma de ser, de competir. Y hoy me ha gustado mucho mi equipo, la actitud defensiva con la que han entrado, el compañerismo, cómo se han apoyado.
En quant al partit a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona, la història es va repetir. Un Sabadell que li aguanta el tipus en els primers compassos a l'Atlètic Barceloneta, però aquesta vegada, a partir del tram final del segon quart, la balança es va començar a decantar favorable als mariners, en bona part per al factor físic i a l'àmplia rotació que permet un ritme elevat de joc per part dels de Fran Fernández.
I Marta García, en joc partits de la Copa Davis.
Doncs sí, ara mateix el partit de dobles entre Marcel Granollers i Pedro Martínez davant de la parella txeca formada per Mašek i Menšík. De moment dominen els txecs 4-3 en el primer set. Està servint, això sí, la parella espanyola. L'equip espanyol ha debutat en esta fase final contra la República Txeca amb una derrota de Pablo Carreño, però en el segon partit del dia el balear Jaume Munar ha aconseguit la victòria. Per tant, qui guanya este partit de dobles doncs ja se classificarà per semifinals. L'últim emparellament de quarts de final és l'Argentina-Alemanya d'esta vesprada i la primera semifinal definida Itàlia-Bèlgica.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot cost, i recordeu avui la TDG amb el Chelsea-Barça, partit que juga a les 9 de la nit, i també partit FES-Barça d'Eurolliga, el debut de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, també transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.